ます。Avui encarem la darrera secció de la temporada. Per fer-ho ens acompanya la Laia Torres Aribau de l'Oficina de Comunicació del Sincrotró. Dic la darrera secció de la temporada dedicada a la ciència amb el Sincrotró, Alba.
Clar, clar.
Laia, com estàs?
Bé, bé, és que nosaltres teníem en ment que avui, malauradament, ens acomiadàvem per aquesta temporada. No?
Per aquesta temporada. Encara podríem parlar de moltes coses.
Sí, 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 exacte.
I avui de què parlem?
Avui de radiació.
No, radiació.
No us espanteu, eh? Però parlarem de radiació i com treballar amb ella amb seguretat. Exacte. Això mateix, si us recordeu, al principi de tot d'aquesta secció, per situar-vos, no, vam dir que era un sincrotró, per què serveix, i al llarg dels dies han passat companyes i companys que explicaven quins experiments feien amb aquesta radiació, digue-li radiació, digue-li raig X o llum de sincrotró, és el mateix. I vam dir que podíem fer experiments en malalties com l'hepatitis C, el virus del Nil, però també vam tenir la Glòria Molina, que ens parlava de patrimoni, el Salvador Ferrer d'espintrònica, o també dels temes de, que em deixo, de bateries, per exemple, no? I justament...
Això està molt de moda, eh?
Correcte, correcte. Ho vam reivindicar bastant també amb la Marta Ávila, el tema de les bateries.
Hem après moltes coses, eh? I encara en continuarem aprenent més. En l'anterior secció, que també es va, ens vau presentar, vau venir a parlar de la nova línia de llum Factor.
Correcte.
La seva responsable, santcugatenca d'adopció, italiana d'origen italià, sí. L'Alessandra Patera, ens va explicar que tindrà aplicacions tant en biomedicina com en ciència de materials o arqueologia.
Correcte, és que Factor permet fer fotografies, podem dir, de l'interior de la matèria, i aquesta matèria pot ser òrgans, pulmons, fetge, per exemple, o fòssils de dinosaure. Tenim moltes ganes de posar-la en marxa, està de fet ja fent les seves primeres proves. Tot això ve a dir que és perquè el que Factor ens permet veure, Factor i la resta de línies de llum, és gràcies a aquests raigs X tan potents i brillants que ens produeix l'accelerador dels electrons.
En una de les primeres seccions recordem que vam parlar dels raigs X, del seu descobriment, dels seus usos i com serveixen per veure l'interior de la matèria.
Exacte. Recordem, no, que els raigs X és un tipus de llum o de radiació electromagnètica, aquesta paraula és més enrevessada, però és més correcta, diguem-ne, que nosaltres no podem veure amb els nostres ulls, però sabem que existeix, la podem manipular i podem treballar i la podem detectar, doncs, amb uns aparells específics. És el mateix que fan els hospitals per fer radiografies, no parlo de res estrany, i doncs nosaltres ho fem amb uns altres aparells en un sincrotró. Això que ens permeti veure l'interior de la matèria és perquè els raigs X són molt energètics, penetren en els àtoms, i tot i que és un avantatge pels estudis que volem fer, també significa que és perillosa per la nostra salut. Però tots tranquils, podem treballar amb la radiació, amb aquests raigs X, i de fet ho fem cada dia, i ho fem amb garantia si apliquem les mesures de prevenció i seguretat pertinents. Això ALBA ho fa el Servei de Protecció Radiològica, que és un grup de gent, doncs, això, que s'encarrega de fer d'ALBA una instal·lació segura.
Ara ens has d'explicar com ho fan, no?
Sí, correcte. I, de fet, també deixa'm el reivindicar que, de fet, avui volien venir aquí a explicar-ho de primera mà, però van molt enfeinats, però la Maria José, la Carolina i el José Antonio, que són els membres d'aquest grup, m'han ajudat a fer aquest guió per poder-vos explicar com fan tot aquest seguit de mesures preventives per treballar a ALBA amb seguretat. Ells el que tenen és el que en diuen una xarxa de vigilància, i hi ha diferents àmbits en què el Servei de Protecció Radiològica actua. Per exemple, en el disseny i la verificació dels aïllaments físics de les zones on hi ha radiació. És a dir, fem-ho més fàcil. O sigui, l'accelerador dels electrons, que és el que allò, els electrons donen voltes i produeixen la radiació, està dins un búnquer de formigó. No s'hi pot accedir quan està funcionant. I aquest búnquer de formigó ens aïlla de l'exterior de la radiació que produeixen els electrons. O les línies de llum, que recordem que és on recollim aquests raigs X per il·luminar la mostra dels estudis que volem fer, també tenen un aïllament de plom. Les parets d'aquestes línies de llum d'aquests laboratoris estan fets de plom. I, de fet, les portes, que també són de plom, n'hi ha que pesen, o sigui, pesen moltíssim, arriben fins a 1.000 quilos, per exemple.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, exacte. Fan una mica de bíceps per obrir, tancar, fas bíceps, no? I llavors, a part d'aquest aïllament purament físic, també hi ha uns sistemes col·lectius de vigilància dels nivells de radiació en viu i en directe. Són com uns, són uns detectors de fotons i neutrons actius que proporcionen mesures cada 2 segons. I estan repartits en més de 30 ubicacions a la vegada de l'exterior d'aquests aïllaments. Per tant, primer tenim un aïllament físic a l'accelerador i a les línies i després uns detectors a fora. I a més, hi podem afegir uns sistemes personals de mesura de radiació. Són uns dosímetres que porta el personal d'ALBA, és a dir, mesuren la dosi de radiació que reps i, de fet, si us hi fixeu, si anem a l'hospital, a la zona de radiologia, on fan radiografies, sí, els metges també porten una mena de pinceta, una mena d'aparell, que és això, un dosímetre, que els està mesurant la dosi de radiació que estan rebent. Això ALBA ho porten al voltant d'un centenar de persones. I finalment hi ha l'estrella del sistema de vigilància, que és el sistema de seguretat instrumentada anomenat Sistema de Protecció del Personal, el famós PSS.
Famós?
Sí, perquè famós, famós per nosaltres, clar, tu et quedes igual, PSS, perquè és el sistema realment que clau per treballar amb seguretat en un sincrotró. Llavors, si voleu, us explico una mica què
jo
és.
Quan has dit famós, dic, home, jo no el
conec.
Ja
he rigut una mica, perquè ALBA, els treballadors d'ALBA, ens sentim a parlar molt i al més el veiem per tot arreu. El veiem, dic, perquè físicament, tot i que té molts sistemes, jo, per exemple, identifico quan a costat de cada porta d'aquestes que estan blindades, que et priven d'accedir a les zones de radiació quan hi ha és com un armari groc molt evident, que és aquest PSS, és on es manifesta, on tu el manipules. I ara t'ho comento una mica més.
Vinga.
PSS vol dir en anglès Personal Safety System, o sigui, sistema de seguretat personal. És un sistema de seguretat molt important, com deia, que és per protegir les persones que treballem en un sincrotró. És un sistema automàtic que té tot un seguit d'instrumentació com controladors, sensors de posició, detectors de radiació, botons d'emergència, un munt de coses. I tot això es visualitza en aquest armari, diguem-ne, entre cometes. Literalment heu d'imaginar com un armari de color groc. Això tot plegat assegura lo bàsic, que és que només es puguin posar en marxa els acceleradors i els laboratoris que generen radiació quan tothom és fora d'aquests aïllaments i que les portes es bloquegin. També controla que els nivells de radiació no superin el màxim permès. O també controla que si algú a lo bèstia intenta accedir en aquestes zones que estaven blindades a la força, doncs hi ha un sistema que atura automàticament la generació de raigs X. O sigui, hi ha tot un seguit
d'automatismes,
sí, correcte, per treballar amb seguretat. I també deixeu-nos mencionar, ara que dic que s'aturaria la generació de raigs X en cas que algú volgués forçar aquestes portes, l'avantatge d'un sincrotró com l'ALBA respecte a una central nuclear. És a dir, nosaltres recordem que només som una bombeta, podem dir, que generem radiació, llum, quan els electrons estan funcionant, però que si pares l'accelerador es deixa de generar aquesta radiació. No tenim ni residus nuclears ni radiació, diguem-ne, allà que romangui després d'aturar-ho. No sé si t'estic deixant més tranquil·la o més intranquil·la.
No, perquè encara no m'ha acabat d'explicar el què de tot plegat.
Exacte,
no?
Potser a la pràctica no queda molt clar.
Ara tenim una descripció feta per saber una mica quines són les funcions, però ara volem saber com funciona. Tot això, aquest armariet groc que deia.
De fet, com a resum del que acabo de dir, perquè he dit un munt de coses potser tècniques, però ens hem d'imaginar que l'armariet groc és com un semàfor de seguretat que et diu si alguna cosa està correcta o no. Si està tot correcte, et deixa activar la radiació, endavant, pots fer les teves mesures, i si hi ha alguna cosa que no està bé, semàfor vermell, no podem continuar, hem d'acabar de fer aquestes mesures. Però imaginem-nos, fem-ho més fàcil, que tu ets una científica de la Universitat Autònoma d'aquí al costat que vas a fer mesures al sincrotró ALBA. Recordem que nosaltres som una instal·lació científica en la qual equips d'investigació de centres de recerca públic venen durant uns dies a fer-la servir. No?
O sigui, personal extern que venen allà.
Hi ha un personal fix que estem allà oferint aquest servei, però cada dia també venen investigadors d'altres centres de recerca per fer els seus estudis. Llavors, clar, si ets una científica, primer de tot, el que et faran és una formació per poder treballar i operar aquests...
Per accedir, diríem, no?
Sí, i alhora operar, per accedir no et faria falta, però si tu has d'operar, toquetejar aquest sistema, clar, el PSS, aquest armari groc, sí que et faran una formació perquè tu puguis ser autònoma i entrar i sortir de la línia amb tota seguretat. Llavors, tu arribes allà amb la teva mostra, imaginem que estàs estudiant el virus que propaga la malaltia del virus del Nil. vale? Valgui la redundància, el virus aquest. Vale. Doncs tu necessites, primer de tot, entrar a la línia de llum per posar el virus al portamostres, que és on incidirà la llum de sincrotró. Tenim l'accelerador, els electrons, que estan produint llum de sincrotró. Però tu, tot i que l'accelerador està funcionant, pots entrar i sortir de la línia, perquè necessites de tant en tant col·locar o no la mostra. Us heu d'imaginar com si tinguéssim un circuit, no sé, d'aigua, llavors les línies de llum poden decidir si obren l'aixeta o no per deixar entrar aquesta aigua, aquesta llum de sincrotró, que il·lumini la mostra. Llavors tu pots entrar i sortir de la línia, però quan obris l'aixeta has de ser fora, perquè això és radioactiu. Diguem-ne, la radiació que rebrà la mostra no l'has de rebre tu. Llavors, tu tens la línia oberta, ens hem d'imaginar una habitació, entres, col·loques la mostra en un punt que hi ha, que és on li va el xorro directament de raig X. Llavors, quan ja ho tinguis tot a punt, inicies el procés que es diu de recerca per verificar que no hi ha cap persona a l'habitació aquesta on estàs, que li diem cabina experimental. I comences el que es diu el procés de search start, començar la búsqueda, això, buscar si queda gent a part de tu. Llavors, apretes un botó al PCC i comença la recerca. I has de buscar, tens un temps per confirmar que no hi ha ningú a dins de la línia. Sembla una mica tonto, però podria passar que algú hi hagués estat treballant, s'hagués marejat i estigués estirat al terra. Doncs tu has de confirmar que no hi ha ningú allà dins. Això ho fas fent un seguit de recorregut, no és gaire gran l'habitació, però estàs obligat a fer un recorregut, inspeccionar dalt a baix, sota un aparell, sota una taula, si hi ha una taula, i al final de la línia hi ha com un botó que tu l'has d'apretar com per confirmar que tot està ok. És com que t'ha obligat a fer aquest recorregut. És una inspecció molt exhaustiva visual. També hi ha, per exemple, miralls parabòlics com els dels carrers que tenen interseccions complicades a nivell de visibilitat. Doncs hi ha uns miralls parabòlics perquè puguis mirar i estiguis totalment segura de que no hi ha ningú per allà. Mira, ens fa gràcia explicar-vos una mica perquè us imagineu, literalment, no, el científic després de posar la mostra doncs, fent això. Llavors, un cop confirmes que no hi ha ningú, prens el botó, aquest que et deia que t'ha obligat com a fer el recorregut per allà dins, i pots sortir per la porta, aquesta que pesava tant. La tanques, sí, sí. I llavors el PCS detecta, l'armari aquest que està al costat de la porta, detecta que la porta està bloquejada i que tu has completat tots aquests punts del recorregut confirmant que no hi havia ningú. I dius, apreto, recerca feta, confirmant, no hi havia ningú aquí dins. Sona una darrera alarma per avisar que tancarem la porta i llavors aquesta passa a estar a un estat de bloquejada. No es podrien ni obrir ni tancar forçosament, diguem-ne. Penseu que aquesta porta està tancada amb un sistema d'imants de forma magnètica que exerceix 100 quilos de força. O sigui, per això, quan abans he dit a l'obèstia algú podria obrir la porta, no sé, bastant a l'obèstia, no ho sé calcular. Però bueno, la qüestió és que no és tan senzill com anar allà i tibar el pom. Exacte.
No sé si la tindríem.
Correcte. I llavors, ho has de fer ja expressament, diguem-ne, tampoc no seria la qüestió. Però en aquest sentit està ben tancada, llavors el sistema ja dona el permís per obrir aquesta aixeta que et deia perquè deixi passar la llum de sincrotró, il·luminis la teva mostra i només rebi aquesta radiació la mostra que tu estaves estudiant, en aquest cas el virus, recordem que era un virus. I tot plegat, tot aquest...
Quina feinada,
Sí, anava a dir tot aquest procés. És per permetre que ho facin amb seguretat. Ara això ho hem tardat una mica en explicar-ho, però penseu que canviar la mostra... ho fan molt sovint i al final ja és un sistema que està molt automatitzat i que fan relativament ràpid.
És més ràpid del que no
sí,
sembla.
Sí, però és veritat que no t'ho pots deixar de fer, òbviament. I a part és una cosa que fan molt sovint perquè potser tu estàs dos dies prenent dades al sincrotró, però la mostra la canviaràs molt sovint. Doncs serà això sempre. Posar la mostra, tancar amb el sistema de seguretat, engegues l'aixeta de llum de sincrotró, obtens les teves dades i hauràs de tornar a obrir, canviar la mostra, i etcètera, i anar fent. I això es passa en el dia fent això, o sigui que braços i cames també en fan una mica.
Seguretat absoluta.
Seguretat absoluta, sí, perquè si no, no podríem... Bueno, és que no hauríem de treballar així, representa, seria impensable.
No, sí. Però també està bé saber-ho, eh?
Sí, i per quedar-nos tots tranquils, correcte.
Clar,
sí, sí.
Està bé que ho coneguem, que ho pugueu explicar i que sabem com funciona. També has mencionat que teniu aparells de lectura de radiació.
Sí, a veure, hi ha treballadors a ALBA que porten un TLD, es diuen així. De fet, no tothom, el personal d'ALBA i també en moltes altres indústries, com també les centrals nuclears, estan classificats entre treballadors professionalment exposats a la radiació i no exposats. depenent de les dones on treballin. Per exemple, jo, que treballo en una zona d'oficina sentadeta davant de l'ordinador, doncs sóc una treballadora,
fora,
sí, sóc una treballadora no exposada, normal sí. i corrent. En canvi, els meus companys del Servei de Protecció Radiològica o els que treballen a l'accelerador, etc., sí que són treballadors exposats professionalment. Llavors, això els obliga a anar amb aquest aparell que es diu TLD. És un aparell... Això petitó, eh? No...
Sí, aquesta pinceta que
deies. Sí, la pinceta, exacte. Sí, jo crec que deu fer 3 centímetres o 4 de llargada, un rectanglet, diguem-ne, que registra doncs, l'exposició de la radiació absorbint-la. Tu la vas portant i va absorbint la radiació que teòricament tu estàs rebent. Cada mes a Alba es fan lectures d'aquests aparells per controlar la dosi de radiació que se'ls ha acumulat durant aquests 30 dies. I resulta, diguem-ne, perquè ens quedem tots tranquils, que les lectures sempre donen 0. És a dir, els treballadors... que estaven classificats com a exposats, no reben més radiació que la resta del personal, que ja és la idea. Però, diguem-ne, les mesures sempre són zeros i, per tant, garanteix que les feines que han fet les han fet en condicions de seguretat totals. Tot bé, baixa, seria aquest el resum.
Correcte, o sigui que poden continuar treballant amb
això
absoluta
mateix.
Tranquil·litat.
Això mateix, i això ja fa anys que ho fem.
Al llarg de la història d'Alba, no sé si heu tingut mai una lectura de dosímetre personal per damunt del límit establert.
Això no. I tampoc hem tingut el que podríem dir una fuga de radiació de les línies o del túnel.
Sí. Clar, saps què passa? Que com que últimament ens emportem algunes sorpreses i sembla que mai no havia d'haver passat... tampoc no podem descartar que en algun moment es pugui produir.
No, i de fet...
Però de moment no.
No, de fet, matisem, el que podria passar, és a dir, nosaltres podríem tenir una fuga de radiació i tenir tot un seguit de sistemes per detectar-la i aturar-la. Llavors, el que sí que pot passar, i de fet a vegades ha passat en nivells petits, és que per algun motiu el feix d'electrons, que recordem que van per dins del túnel donant voltes, en una mena de tuberia que està al buit, d'acord? ¿Vale? Doncs que aquest feix d'electrons es desvia una mica de la seva trajectòria i s'absorbeixi a les parets del tub de buit d'aquesta canonada i genera el que ells en diuen una pols de radiació. Això és un tema molt tècnic, però la qüestió és que a vegades hi pot haver alguna incorrecció en la trajectòria dels electrons que fa que pugi els nivells de radiació, prou com perquè es puguin registrar a l'exterior dels aïllaments. Recorda que teníem aquestes parets de formigó
sí,
i a fora
sí,
teníem uns detectors
plom, no?
Sí, de plom o de formigó, sí. Depèn de si la zona. I a fora hi havia uns detectors en viu que mesuraven la radiació, que sempre està a zero. Llavors sí que podria passar algun aconteixement puntual d'aquests electrons que faci que pugi la radiació una mica per al sobre del nivell. I llavors això es detecta. Tenim un sistema de vigilància amb detectors ambientals, com et deia, al voltant de l'accelerador i de les línies, que controlen els nivells de radiació tota l'estona de forma contínua. Per tant, sí que podríem tenir una petita variació i que aquest nivell de radiació pugi. Però llavors hi ha un seguit de nivells, tant de prealarma com d'alarma, que si salta la prealarma ja es posen automàticament en marxa uns sistemes que aturarien el feix d'electrons i ja no seguiria pujant el nivell de radiació. Si hi ha un seguit de sistemes que el que fan és detecten que estem començant a pujar, apagaries l'accelerador i solucionat. O sigui, a nivell tècnic podries dir que has tingut una petita, no fuga, però una pujada al nivell de radiació. Però nosaltres l'aturem molt abans de que sigui un nivell perjudicial. I com que això és qüestió, ho atures en qüestió de mil·lèsimes de segon o menys. I això sí que alguna vegada potser ho hem hagut d'activar, però és que és automàtic, diguem-ne, el sistema, i llavors dius, per què està passant això? I llavors corregirien aquesta trajectòria dels electrons o el que sigui que està fent que el nivell pugui ser una miqueta més alt i llavors ho aturem i ja està.
Clar, és que a la que detecta que hi ha una anomalia, alguna cosa
exacte.
Que, no,
que no arribem
no
a la fuga que ens podríem...
Ja, automàticament hi ha com una, com una censura,
sí,
no?
Sí, sí, tal qual. Exacte, el que deies tu, no pots... Algú pot fallar, però ja tens tot un seguit de sistemes que eviten que la fallada comporti problemes greus, diguem-ho així.
Clar. Et posa en prealerta.
Sí, perquè a més, també recordem, pensa que hi ha els blindatges que t'he comentat abans,
sí,
no?, de que arriba aquesta
sí.
prealerta, les lloses del metre de formigó, tant del sostre com del túnel, les parets de plom de les línies i la xarxa aquesta. I al final és això, tot plegat està dissenyat per assegurar que al voltant dels aïllaments mai sobrepassem els límits de radiació equivalents al que seria una zona d'accés públic, és a dir, casa teva, casa meva, al carrer, vull dir que puc estar tocant la paret del formigó del túnel i tots tranquils, no passa res, perquè estic tranquil·la amb aquests sistemes, no? Això, mai hem tingut, sí, no, per acord de dir, mai hem tingut un nivell de radiació superior als límits tant legals com de seguretat per a la nostra salut.
Per tant, podem estar més que tranquils i podem dir que l'Alba és un lloc més que segur, no?
Correcte, això també va per la meva mare, que quan li vaig dir que anava a treballar al sincrotró va dir, ja estàs segura del que fan allà? Dic, sí, al 100%, no patiu, tots bé.
I ara està supertranquil·la, no? Perquè suposo que li has explicat unes quantes vegades.
No, de fet es va quedar molt tranquil·la de seguida, em va dir, què és això? Li vaig explicar i ja està. No, és segur tant per treballadors també com per les visites que rebem. O sigui, la prova està en que fem visites en dies que estem en marxa i de gent, diguem-ne, que no és treballadora d'Alba i cap problema. La zona experimental on es fan els experiments és d'accés públic, excepte l'habitació aquesta on et deia que hi ha la mostra, és l'únic que no es pot entrar, clar. Però podem passar pel costat de les línies i de l'accelerador sense problema. Les zones on sí que hi ha radiació, que és a l'interior d'aquests llocs, doncs estan tancades i blindades, com hem comentat. Que, de fet, sense anar més lluny, el dissabte passat vam fer la nostra jornada de portes obertes, van venir unes 2.000 persones.
Déu-n'hi-do,
sí,
no?
Sí, sí, i vam passejar amb tota seguretat per la instal·lació. Ho vam fer el dissabte, que l'accelerador estava parat, però perquè coincidia amb la setmana programada que fem de parada, però haguéssim pogut venir un dia normal. I, de fet, el dissabte hi havia un subsistema, podem apagar l'accelerador, diguem-ne, per zones o diferents subsistemes, doncs n'hi havia un que estava engegat i no passa res, i de fet cal dir que durant tot el dia sempre la xarxa aquesta de vigilància radiològica que et comentava no s'atura, sempre funciona, tant si l'accelerador està en marxa com si no, o sigui, podem estar, reitero, ben tranquils.
Ostres, Laia, t'ho deia abans, que hem après moltes coses, que ens heu introduït en un món fantàstic per nosaltres, que
això espero,
ens heu explicat les interioritats del sincrotró Alba i que també ens heu, diríem que calmat, perquè acostumats a escoltar les paraules ratxics, radiació, que poden despertar recels, inquietud, preocupació, doncs sí, jo
és
crec
normal,
que
sí,
al
sí.
Final les coses és com tot, no? O les proves o les coneixes i fins que no ho fas, doncs no pots estar del tot tranquil, no? No pots tenir certesa.
Correcte, bueno, esperem haver-ho aconseguit, doncs.
Doncs jo crec que sí.
Gràcies per aquest espai, també.
Ho continuarem fent. Gràcies de nou i fins a la propera, Laia.
A vosaltres, gràcies.